Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 11:45 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix són les 11:25. Seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dilluns, dia 5 de maig. Amb nosaltres es troba la Rosa Barceló. Rosa, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia.
Què tal? Com anem?
Molt bé.
Cap de setmana prou bé?
Sí.
I per cert, pel Sant Jordi, què tal?
Sí, per Sant Jordi em vaig comprar un parell de llibres. Un ja me l'he llegit.
Te'ls vas comprar o te'ls van regalar?
No, me'l vaig comprar.
Ah, te'ls vas comprar tu mateixa.
Jo mateixa. I precisament un dels llibres que vaig comprar, pues, lo volia comentar avui, compartir amb els oients.
És a dir, que una mica, entre cometes, avui ens comparteixes el Sant Jordi amb nosaltres, perquè sí, un dels llibres que et vas comprar pel Sant Jordi és ara avui un dels protagonistes del programa.
Sí, és un llibre del Rafael Santandreu, que és un psicòleg que exerceix a Barcelona, que ja tenia un llibre anterior, que era L'art de no amargar-se la vida, i el que ha tret ara el 2014 és Les ulleres de la felicitat, descobreix la teva fortalesa emocional, que és de l'editorial La Rosa dels Vents, de l'any 2014, no? Les ulleres de la felicitat. I m'agradaria comentar-lo perquè té coses bones i recomanar-lo, no? Mm-hmm. Recomanar-lo perquè, bueno, són coses que ja hem parlat d'altres vegades aquí al programa. Ell és un psicòleg cognitiu. La psicologia cognitiva es basa en la idea de que no són les coses que ens passen, sinó com les interpretem les que ens fan sentir més bé o més malament. És a dir, no és el que em passa, sinó aquest diàleg intern, aquests pensaments que jo tinc envers el que em passa, que em genera un estat anímic, unes emocions més positives o menys, no? Jo sempre poso exemples tipus, imaginem-se que, bueno, vaig a fer un curs i a la carretera em paren i no puc passar, no? Uh-huh. Posaré tres exemples de tres maneres de pensar diferents que generen emocions diferents. A partir d'aquí, cada persona pot pensar a la seva manera, és un món, no? Una persona pot pensar, ostres, ara no arribaré, quedaré malament, què pensaran de mi, no tinc a ningú en qui li pugui avisar, la gent allí s'estarà esperant. Aquest tipus de pensament més catastrofista, ja ho veurem, em pot portar a posar-me nerviosa, a sentir-me malament perquè no puc fer el que a mi m'agradaria fer. Però el mateix fet, una persona pot pensar, bueno, no hi puc fer res, si en una hora raonable em deixen passar, doncs quan arribi ja els hi explicaré, i si no, doncs aniré cap a casa, trucaré que hagi de trucar i aquesta hora, o aquesta xerrada, o aquest curs, o el que sigui, ja ho compensaré en un altre moment. Me quedo neutra, no em genera cap emoció, ni d'estrès, ni d'ansietat, ni de pena, ni res, neutra. Però inclús una tercera persona pot pensar, mira que bé, ja tinc l'excusa perfecta per no fer classes perquè no en tenia gens de ganes, no? Mm-hmm. A partir d'aquí la emoció que se li genera és un alleugerament, no? De dir que bé, no ho haig de fer, no? Per tant, esta és la psicologia cognitiva, es basa en això. No són les coses que ens passen, sinó com les interpreto, el que em fan sentir més bé o més malament. De fet, no té res de nou tot això, perquè ja ho va dir un Epíteto, que era un filòsof de la grec, de l'escola estoica, que va ser bona part de la seva vida, aquest filòsof va ser bona part de la seva vida un esclau romà, que ja deia que no són les coses les que nos perturben, són les opinions que tenem sobre elles. Uh-huh. Per tant, l'Epíteto des del 55 al 135, després de Crist, ja deia aquestes coses, per tant, no hem evolucionat mai massa, volia dir, no mai, no, massa. Diem el mateix, en unes altres paraules, però és que segueixen així, segueixen veritat, que no són les coses que ens passen, sinó jo com les interpreto, jo com penso sobre les coses que em passen, que estic d'una manera o d'una altra. No en tinc massa gràcia, però explicaré un acudit de psicòlegs, que ve a dir això, no? Ve a dir, Normalment la psicologia ha tingut tres escoles, moltes, hi ha moltes escoles, però tres escoles acadèmiques bàsiques. La primera era la psicoanalista, la conductual i la cognitiva. Explico una mica per entendre l'acudit.
L'acudit, sí, sí. Primer contextualitzem.
Sí, la psicoanalista són aquells que són anys i anys de teràpia i el divan, perquè volen saber l'origen, les causes de les coses, no? Els conductuals són menys anys de teràpia, menys temps, però aquestos el que fan és canvis de conducta que ens puguin permetre estar d'una altra manera les persones. I els cognitius, que és aquesta escola última que estem parlant, és menys anys, menys mesos de teràpia, i el que fem és canviar pensaments. O sigui, uns treballen conducta, el cognitiu, cognitiu treballa, l'escola aquesta última que estem parlant, pensaments, la conducta, conductual treballa conducta, els psicoanalistes busquen l'origen de les coses. Aquestes són les tres escoles.
En quina escola t'ubicaries?
A la cognitiva, conductual cognitiva.
A la tercera que
hem dit. Més cognitiva, el que estem parlant. Llavors, sabent això, ara puc explicar l'acudit, no? Diu que és un senyor que té enuresis. Enuresis vol dir que es fa pipí. I després d'anys i anys de teràpia psicoanalista, no?, se troba un amic i li diu, què, ja estàs curat? I li diu, no. Diu, me continuo fent pipí. Diu, però ara ja sé d'on me ve. El psicoanalista li va explicar d'on li venia. Però no estava curat, se continuava fent pipí. Total que va en un conductual i després de menys anys de teràpia se troba en una persona i li diu, què? Ja estàs curat? Diu, no, me continuo fent pipí. Diu, però ara porto unes calces que porten un xip que quan cau la primera gota sona i així em desperto i no mullo els llençols o no mullo les... O sigui, me continuo fent pipí, però tinc unes coses que em permeten no fer-me. Però no estava curat. Total, que al final se'n va d'un cognitiu, que és el tercer, i després de mesos de teràpia se troba en un amic i li diu, què? Un company, i li diu, què? Diu, ja estàs curat? Diu, no, me continuo fent pipí. Diu, però ara no m'importa.
Directament, ja.
Ara, no m'importa. Aquesta és la idea. Si hi ha coses que no les podem canviar, almenys que no ens importin, que no ens facin patir, no? Aquesta és una mica la línia de l'arte de no amargar-se la vida, que és l'altre llibre de l'altre autor, o d'aquest, Les ulleres de la felicitat, no? Ell, l'autor, tornant al llibre, ens explica el seu mètode i ens diu que se pot canviar, no? Que les persones podem canviar i podem gaudir de la nostra existència fins i tot en els moments difícils, com per exemple els moments actuals que estem vivint, que la gent estem una mica tirant, anar sobrevivint, no? És una mica les expressions, que preguntes, què, com estàs? La gent costa de dir bé, diem anar fent, anar tirant, perquè realment estem en una època que sí que és difícil, no? Però que inclús en moments difícils, les persones podem gaudir de la nostra existència, és el que ell, l'autor, ens vol dir, no? La primera part del llibre ens explica el seu mètode, que ara farem 5 cèntims, i la segona l'aplica a situacions com superar complexes, com controlar o disminuir la nostra ansietat, com superar les nostres pors, aspectes tipus gelosia, és a dir, més o menys tothom podem veure i sentir-nos identificat en alguna àrea d'aquestes que ell després ens aplica el seu mètode. Posa molts exemples, moltes metàfores, contes, vull dir, històries de que ell ha viscut o de les persones que ha treballat, i per tant ho fa, és amè, és amè. A veure, l'autor ve a dir que moltes de les necessitats que creiem tenir les persones que són inventades, que no són veritat, que en el temps aquestes necessitats se transformen en càrregues molt pesades, però que no és una necessitat real per viure. Fixeu-vos que ja va dir el Darwin, a la seva època, al segle seu, que les necessitats bàsiques humanes eren respirar i menjar i beure, però poca cosa més, que podien prescindre de moltes altres coses perquè no és cap catàstrofe ni cap cosa greu si no ho tenim, si no ho aconseguim o si perdem el que no és una necessitat bàsica. Per tant, de bàsic hi ha molt poques coses. El Darwin ja deia en el seu segle que no estaven bé les persones perquè vivíem de manera antinatural, no? En el seu segle. Imagineu-se, dos segles després, amb la tecnologia i tot el que hi ha, no?
Sí, que hi ha mans al cap, ara.
Sí, se ficaria les mans. Ara estem més antinaturals que mai,
sí,
no? Quin és el seu mètode? 5 cèntims. Ell utilitza dos coses, que és el debat i la visualització. El debat consisteix en fer que aquest pensament irracional catastròfic, que de que és insuportable, és terrible, és intolerable, que el transformem en un pensament més flexible, més racional, més suportable, perquè realment que, jo què sé, que me multin no és una necessitat bàsica per a viure. M'agradarà més o m'agradarà menys. Però el pensament, el debat intern ha de ser dir-me, en comptes de dir, és intolerant que me multin, el pensament ha de ser, hagués preferit que no m'haguessin multat, bueno, però com que ho he fet malament, que he deixat el cotxe i no tocava, l'hagués deixat al puesto, no? He d'assumir la responsabilitat que me toca. Bueno, pues, i com ho puc pagar, pues, tampoc és tan catastròfic, tampoc és tan insuportable o tampoc és tan intolerable. És a dir, que minimitzem una mica l'impacte, perquè amb el llenguatge, i el llenguatge expressa el que penso, som molt catastrofistes, no? És que és insuportable, és intolerable, ho fem més difícil del que és. Aquest debat intern, i tant que puc tolerar-ho, que hi hagi un soroll, o igual que puc tolerar que et demani un favor i tu en aquests moments no me'l puguis fer. No ho fem tan gros. Es poden tolerar les coses. És aquesta la idea. El debat intern de quan és que no es pot suportar interiorment, debat interior, és a dir, a vegades el pensament, ho pensem, no a vegades, ho pensem, però al seu costat hem de posar sí que es pot suportar, i tant que es pot suportar. El que no es pot suportar, no sé el que és, però que em multin, que me facis mala cara, que no em vagin les coses com m'hagués agradat, i tant si es pot suportar. De fet, què fem si no suportar-ho? El que passa que ho suportem amb la queixa, amb el mal humor, amb la bronca, i ho hauríem de suportar amb la naturalitat que té, que a vegades les coses no mos van com mos agradaria que anessin. Aquell llenguatge intern, no? I després la visualització racional. Què vol dir? Visualitzar les coses genera, allibera les substàncies que en diuen de la felicitat, la dopamina, la serotonina, que totes les persones que es prenen antidepressius o que es prenen aquestes substàncies perquè no estan bé, porten això, porten dopamina, porten serotonina, perquè són les substàncies cerebrals que ens fan sentir contents, que ens fan sentir bé. I sentir-me bé, sentir-me content, fa que aprengui i que faci les coses millor. I que quan estic bé, algo que quan estic malament és insuportable, quan estic bé penso, bueno, tampoc passa res. Fixeu-se bé que les persones no sempre estem igual i que des de l'estar enfadats o l'estar malament veiem coses intolerables que quan estem més tranquils, quan estem més a gust, quan estem més bé diem, pues bueno, és que sí que no m'agrada que arribis tard, però bueno, a veure, tu ets molt més, per enfadar-me jo en tu perquè arribis tard, no? Per exemple. Llavors, visualitzar consisteix en imaginar-nos, sentint-nos bé, gaudint del que tenim, del temps que tenim, de sentir-nos bé amb la feina que faig a casa o a l'escola, amb el nostre cos, és a dir, visualitzar-me a mi com a persona, sentint-me bé per les coses que tinc i no per les que no tinc, per les coses que tinc. Quan visualitzo i faig un llenguatge intern més flexible, més tolerable, no tan catastrofista, més racional, moc, al igual que si un cotxe passa moltes vegades per un camí, les roderes que fan és camí, al final allà hi fas un caminet, no? O anant a peu, passa molta gent anant a peu, al final fem camí. Pues, debatint i visualitzant, el que fem és que, igual que quan treballo els músculs, desenvolupo, no? Treballo les vies, les connexions cerebrals, els camins, que em garanteixen una manera de pensar amb el temps més adequada. És a dir, a nivell cerebral, pensar i visualitzar que estic bé i que les coses són tolerables i no intolerables, me genera unes connexions neuronals, uns camins, que a la llarga ja em surt de dins pensar d'aquestes maneres. Ja no he de jo fer aquest debat intern i visualitzar-me, sinó perquè amb el temps he fet les roderes, han fet camins, han fet vies cerebrals que em permeten tindre un altre estat d'anímic, tindre una actitud més tolerable, més flexible, més tranquil·la davant de les coses que realment no són tan importants com a vegades mos pensem. I que això, evidentment, és un treball que ho hem de fer dia a dia. Si dia a dia passem per aquell camí, al final fem camí. Pues si dia a dia fem aquest treball de debat i visualització, fem aquestes vies que em permeten anar a la llarga, que ja em surti de dins, veure les coses no tan catastròfiques ni tan exagerades. No? Posa exemples del món de l'esport i sembla ser que un dels que tu en sabràs més, en entens més. Un dels que practica la visualització és el Rooney, aquest jugador de la... Rooney es diu?
Del Manchester United.
Ell explica que ell practica la visualització, que ell se veu disfrutant, gaudint, xutant, i que això fa que quan està dintre del partit, doncs, bueno, és com si ja hagués entrenat moltes vegades, perquè ho hem dit, el cervell no distingueix una acció real d'una visualitzada, viscuda realment com si fos així, no? Llavors és com un entrenament addicional a l'entrenament, evidentment, que fa, no? Físicament està fort, no? Però fa un entrenament.
Fa un entrenament mental, en aquest cas.
Mm. I d'altres esportistes que també utilitzen aquestes tècniques sempre després de l'entrenament físic, eh? Si físicament no estàs...
Llavors pensa i pots imaginar el que vulguis, que...
Deixem les coses clares.
Han de ser complementàries, no?
Claro, però bueno, és que, aquestes tècniques dintre del món de l'esport també s'utilitzen, no? La idea és que necessitem molt poc per estar bé. Necessitem molt poc per estar bé. Que ja tenim la majoria de les coses que ens calen a les persones per tenir una bona vida, i que sentir-nos bé ens farà apreciar a més allò que tenim, no? Que moltes de les necessitats són inventades i que si no les tenim no passa absolutament res. No fem les coses, no exagerem, no fem esta actitud que anem per la vida, és intolerable que caigui una gota d'aigua, bueno, sí, se para aigua, però bueno, no poder dormir perquè cau aquella gota és perquè jo m'estic obsessionant. Mos obsessionem amb les coses per atindre-les, mos obsessionem després en no perdre-les, o mos obsessionem amb tenir més, i tot això no ens permet disfrutar del dia a dia i de les petites coses. És una mica la línia de l'autor, del qual us comparteixo i que n'hem parlat, i lo recomano, Rafael Santandreu, Les ulleres de la felicitat, de la Rosa dels Vents.
Molt bé, doncs aquesta és la recomanació de la Rosa Barceló per aquesta setmana a Receptes per a Benestar. Rosa, ho deixem aquí?
Sí.
En 15 dies hi tornem, altre cop.
Fins d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Si hi ha alguna petició, estem oberts.
I tant que sí, sempre. Sempre molt pendents de la nostra audiència. Recordin que poden trucar aquí a la ràdio al 977 40 28 18 o al 977 40 28 31. O també poden contactar amb nosaltres via Facebook a través de Cadena Ser Mora d'Ebre, o al correu electrònic mora@cadenaser.com. I si no, doncs contactant directament amb la Rosa Barceló, li feu la vostra pregunta o la vostra suggerència i, sens dubte, la passarem al següent programa. Molt Rosa, i tornem en 15 dies. Que vagi bé.
Fins després.
Adéu.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.